Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts a Mossega la poma. Avui episodi 492 on...
Episodi trist, Tomàs.
Bueno, no, per què trist? Bueno. Sí, hi ha una efemèride, diguéssim, trista, que és la mort de Steve Jobs fa 10 anys, vale? Que per cert va ser el dia després...
Al final, quan passa això, amb aquestes efemèrides, es celebra que va viure i ja està, no cal estar trist. És dir,
l'Steve Jobs
quan es va fer la... Això ho vaig aprendre... Perdona,
digues.
I això quan van fer el concert, aquell homenatge a en Freddie Mercury, va començar en Roger Taylor i va dir, estem aquí per celebrar la vida d'en Freddie, no per lamentar la mort, i sort que l'hem tingut, escolta. Ell va estar-hi mira, i hem sabut de les seves coses i hem jugat amb les joguines que ella ha fet, doncs és fantàstic, tu. Estem
aquí. Vale, aquest retorn que senties
sí, no
és el Twitch.
Ah, és el Twitch,
No,
dic, hòstia, tu,
no, com a delay.
Com a delay és increïble, és allò... Buah.
Sí, no us espanteu. Bueno, avui tenim tertúlia oberta amb diversos temes damunt de la taula. Un és aquest, que ja en parlarem, perquè Apple avui ha presentat un vídeo molt emotiu de l'Steve Jobs, vale? que és un senyor...
M'ha caigut la llagrimeta.
Bueno, és un senyor que va tenir clars i obscurs, com sobretot tots els genis. Vale, per altra banda,
tampoc som genis, també malauradament també tenim de tot, escolta. Potser
bueno, ahir Facebook va batre un rècord de hores caigut, perquè l'última vegada va ser fa 4 anys, em sembla, i va estar unes 5 hores, i ahir pues, va passar 4 hores, em sembla.
4 anys feia que no queia WhatsApp.
O no sé, 2, 3, no sé. I ahir va ultrapassar aquest límit, va arribar fins a 5 o 7 hores, en parlarem també del problema que va tenir ahir Facebook. I després un tema que jo, que si estirem el fil dona per pensar... que és els usuaris de Coinbase. Coinbase és un software wallet i a més és un, sobretot és un intercanviador, un aportador d'informació.
Sí, jo crec que si algú està invertint en cripto no és que tingui els diners a Coinbase, sinó que és com si diguéssim el portal, és el teletransportador de diners, diguéssim, fiac dels diners dels nostres bancs, d'euros i dòlars i d'això.
Ja, però si et pillen el compte...
Sí, tu, home, tu tens els diners allà. Sí. Si hackegen
si
Coinbase...
Si et pillen el compte, que l'han hackejat a molta gent perquè ha hagut una campanya massiva de phishing, vale? Doncs això, doncs han tingut un problema que per cert, derivat d'aquest problema, després en parlarem de les conseqüències. Bueno, doncs això que us estem explicant avui estem, diguéssim, en petit comitè, estem al nucli, al core, al kernel de Mossega la poma, està en Magma, en Ludo i jo. Això serà, si Déu vol, a l'episodi 492. Digues?
Si Jobs vol.
Això serà l'episodi 492 de la temporada 15 de Mossega la poma, que estem també en directe a Twitch. Per cert, donem la benvinguda als telespectadors, oients, videoespectadors de Twitch. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, va, llagrimeta, l'Steve Jobs. Penseu una cosa, penseu que si jo... vist així... Sí, la vida, la nostra vida, tios, és curta. Vale. No sé, Marc, si tu ja has arribat en aquesta fase de la vida, de l'existència, que el Magma no, perquè és molt jove.
No, jo ja m'he donat que ja comença a ser curta.
Escolta una cosa, jo t'ho explico, Tomàs. A veure, tu te'n recordes de... A veure, la millor sèrie que s'ha fet en la història de la televisió...
El Juego del Calamar, sí.
És... parles d'aquesta turra...
Jo també podem parlar del Juego del Calamar.
Vale, no em parles d'aquesta turra, no vaig aguantar. Vaya merda,
superactuada...
Però fan l'1, 2, 3, pica paret i te mato...
i te mato. Però a veure, des de quan se'ls diuen actors i actrius a gent de Corea del Sud, amb tots els respectes?
Són sobreactors i sobreactrius. Bueno, escolta una cosa, la millor sèrie de la història és Doctor en Alaska, Northern Exposure.
Espera
que me l'apunto a la sèrie.
La trobaràs en quadrat a Internet Archive i tal. Jo me la vaig mirar fa poc, una altra vegada vaig trobar allò, dius, quina excusa més
dolenta. Bona tarda, Llorenset, bona tarda, Cisco Díaz.
Passa'm el torrent, home.
Tu pensa que jo hi havia algun estiu que jo estava fotent-me birres amb en Coque i amb en Dani Amo,
i deia en aquell Zulo d'allà dalt de tot de casa teva de Badalona.
No, abans de viure en el Zulo i a les dues de la matinada deia, tios,
tenien,
us deixo aquí.
Tenien un garatge que anaven a tocar la guitarra.
Era molt heavy tot allò, però a les dues de la matinada deia, us deixo aquí amb les birres que jo me'n vaig a casa, que a les dues de la matinada a la dos fot Doctor en Alaska. O sigui, fins aquest era el punt de fa, de parar les birres a l'estiu per anar-me'n a veure Doctor en Alaska. Llavors, a Doctor en Alaska hi ha un personatge, que és, hi ha dos personatges que són dos senyors, diguéssim, que ja estan com en l'edat de jubilació, un és el que té el bar i l'altre és l'exastronauta, i el que té el bar té el problema que la seva família tenen una longevitat molt gran, i llavors doncs, li passa que quan té 69 o 70 anys passa la crisi del midlife crisis, que es diu. Doncs jo encara no hi he arribat. Jo al midlife crisis encara no he arribat. Llavors, jo tinc intenció de viure fins als 150, llavors ja t'ho explicaré, tio.
Ja
t'ho explicaré quan tingui 75 i passi la crisi aquesta, tio.
Sí, la vida passa molt ràpida, vale? I el bo és que tu no... l'experiència és un grau i tu no neixes amb l'experiència sobre per entendre què destriar, què és important, què és necessari, què és urgent i de què en pots prescindir, vale? Això ho adquireixes en un moment que dius, hòstia, ara que ho veig clar, ara em queden dos telediarios. I què vull dir amb això, i relacionant-ho amb el que parlàvem de Steve Jobs, que molt bé, va crear-ho als iPhones, segur que era un geni, era una persona molt especial, però hòstia, encara que haguéssim pogut estar dintre de l'equip que després va fer història, hagués valgut la pena aguantar un desgraciat d'aquest nivell? Perquè amb el tracte humà era horrible. I jo ara, en aquestes alçades de la vida, diria que no. Que treballar per un subjecte així, per molt geni que fos, per moltes coses interessants que tingués, jo no crec que el preu valgués la pena.
Però saps que és també això és el que passa, que en funció del moment en el que estàs en la teva vida, hi ha unes coses que valores. Hi ha coses que valores, hi ha coses que no existeixen. I llavors hi ha moments en què estàs només preocupat, quan de vegades estàs en algun projecte, ja sigui empresarial, ja sigui d'open source, ja sigui un tema de... Estàs molt ficat en un projecte determinat i la resta de les coses no existeixen. O sigui, ja sabem, en el futur tots serem gilipolles, però és que en el passat tots som gilipolles. I el que ens passa d'allò és que hi ha moments que hi ha coses que les valores i coses que no.
No, això és el que passa, Marc. A veure, tots som gilipolles quan naixem, tots som gilipolles. Vale?
Tots som gilipolles.
Si la vida t'ensenya bé, surts del track. Vale?
I si hi ha moments,
pues,
hi ha moments,
arribes, però... o futur, sí. I si no, i encara que no sigui gilipolles, la cagues contínuament. Això també ens passa.
No, però el que passa sobretot és, de vegades dius, decisions que hem pres en el passat nosaltres, de manera de treballar, estils de vida, coses que hem estat fent, són coses que ara no faríem perquè el conjunt de valors i de coses que ens importen i de prioritats que ara tenim a sobre la taula són absolutament diferents de les que teníem en aquell moment determinat de la nostra vida, i per tant fes coses. I jo entenc que en un moment determinat, si estàs molt motivat amb un projecte, estiguis disposat a aguantar aquella persona o aguantar una situació perquè el projecte és prou important. I a mi m'ha passat, i estic convençut que tu... En aquest moment segur que no.
Però si tu mires enrere, igual no haguessis fet. Sí,
en aquest moment, per exemple, de la meva vida també, des d'un punt de vista que de vegades has de liderar alguna cosa, doncs saps que no pots exigir segons què, sinó que has de persuadir, demanar, has de tindre altres maneres de fer, sobretot quan no aconsegueixes, no tens a sobre, diguéssim, una cosa, que un fi que justifica tots els medis. I de vegades amb un equip de treball passa això, és que hi ha un fi, jo que sé, crear l'iPhone, crear el Macintosh, crear el que sigui, i aquest fi és tan important que podem menysprear les relacions, les interrelacions personals, cuidar-nos els uns dels altres, les nostres famílies. I això, per exemple, això ens trobem amb tot tipus de coses. Per exemple, l'altre dia vaig estar veient un documental que corre per Netflix sobre els Héroes del Silencio, pues, que és un grup que a mi sempre em va agradar perquè tinc la suc de la quinta, i clar, és un grup doncs, que van estar molt a saco al principi i al moment que es trenquen completament. Es trenquen completament. Doncs,
això ha passat molt en el món de la música, eh?
Perquè el projecte, grups, eh? Perquè hi ha un moment que el projecte està,
perquè el nivell d'exigència és molt alt. Exacte. Ah,
o sigui, si el teu tens un objectiu molt bèstia, molt bèstia, molt bèstia, que justifica qualsevol cosa i qualsevol sacrifici per arribar-hi, però quan arribes, diguéssim, a un nivell d'assoliment determinat, jo que sé, ja no tocar en grans estadis, publicar els discos i tindre l'estatus o d'allò, dius, ara jo tinc que continuar aguantant totes aquestes coses que he tingut que aguantar. És a dir, la gana que tens quan estàs en cert nivell doncs no és la gana que tens quan estàs per sota d'aquest nivell, i la gana que tenies per pujar no és la gana que mantens, i per tant ho deixes.
I això una, frase...
Això passa en molts projectes de vida, en general.
Però fixa-t'hi que l'Steve Jobs...
I quan més exigents, més proclius a que passi això.
Exacte. I fixa-t'hi que l'Steve Jobs va fer, tenia aquest modus operandi, que va anar canviant i aquest tipus de coses, però sempre va estar treballant en projectes d'anyades curtes. O sigui, amb equips que anaven rotant. Tenia l'equip de Macintosh, després té l'equip de Pixar, després té l'equip de Next, després té l'equip de l'iMac, després té l'equip de l'iPod, després munta l'equip de l'iPhone. De fet, quan munta l'iPhone, l'equip de l'iPod volien alguna evolució al sistema operatiu de l'iPod que sigués el sistema operatiu de l'iPhone, i els xuta tremendos. Són els que es volen preparar el pre-iPad, que acaben convertint-se en els que porten l'iPhone. És a dir,
avui l'Emilcar
la gent l'aguantava 3-4 anys.
Sí, avui l'Emilcar explicava una anècdota molt, molt bona, vale? us recomano que escolteu l'original, vale? Trasllado una mica el que explicava ell perquè veieu una mica la figura. A veure, dit tot això, també és veritat que s'ha mort i després ha estat molt difícil que Apple culminés amb èxit rotund altres grans projectes. Vol dir que alguna cosa tenia d'especial aquest senyor que culminava. Us explico l'anècdota, però deixa'm que expliqui l'anècdota molt ràpidament. Mira, els primers Macintosh, el que es va dir internament projecte Macintosh, dels quals va néixer el Mac, vale? Això és un no recordo, disculpeu, si aneu al podcast de Milcar Daily d'avui veureu la referència i l'enllaç al que jo ara us explicaré.
No facis això,
periodista...
que marxaran d'aquest podcast i ens deixaran sol.
Bueno, que vagin i tornin.
Ara els de Twitch han marxat, estan escoltant a l'Emilcar.
Bueno, doncs fa referència a un blog i a un llibre d'anècdotes de Steve Jobs, vale? Que ho va publicar una persona que va estar propera, un periodista, etc. Bueno, total, que l'anècdota és la següent. Quan projecte Macintosh estava, diguéssim, en el punt més àlgid i anava ja a sortir el primer Mac, vale? Que anaven amb disqueteres, les disqueteres era una cosa nova, en les que es coneixien eren de discos de 525, vale? I van estar provant-lo i no anava bé, perquè els discos de 525 fallaven més que una escopeta de ferri i tal. L'alternativa que tenien en aquell moment damunt de la taula...
Els discos aquests eren per carregar els programes, no?
Sí, sí, eren discos exacte, per carregar els programes, però fallaven molt, els discos aquests eren flexibles, aleshores es trencaven, es ratllaven, era una desgràcia. I aleshores, clar, van dir, bueno, l'única manera de garantir que el sistema sigui estable, carregui i funcioni és fotre-li un disc dur, però un disc dur en aquella època era encarir el producte 1.000 pavos. Vale? Aleshores, Sony va començar a presentar les disqueteres de 3.25, que també eren un disc, però tot era un disc flexible, però que estava amb una càpsula rígida, el nivell de fallos eren molt menors, de 3.5, perdona, 3.25.
Era un minidisc, però de
sí, era un minidisc, aleshores era molt més fiable, funcionava molt millor. I a l'Steve Jobs els va dir, ui, dependre de Sony, jo no vull, això de vendre de Sony és una merda. Aneu a Japó, parleu amb un fabricant de xirimoies i que us fotin un disseny d'una disquetera de 3.5 per al nostre Mac i teniu 6 mesos i 10 dies.
I 10 dies.
O sigui, en aquell moment...
És
en
allò
època,
dels 6 mesos ja arrodoneix més amunt, més avall.
No,
6 mesos, 10 dies.
era del tot impossible, ¿vale? Total, que a l'equip que estava dissenyant el Macintosh va dir, sí, Steve, sí, lo que tu quieras, hijo, todo, te hacemos todo el caso, pum, pum. I van dir, hòstia, anem a parlar amb els de Sony, anem a parlar per darrere, sí? Encara que no s'enteni el Jobs, ¿vale? Anem a intentar veure com ho podem integrar amb el Mac, anem a parlar amb els enginyers, total, que van anar al Japó, van parlar amb els de Sony, va venir un japonès, i el japonès estava allà, pues, picant a Califòrnia, a Cupertino, estava allà rascant, ¿vale? I un dia, hòstia, senten de lluny per la porta la veu de l'Steve Jobs i el Japo allà dintre, ¿vale? Que no sabia res.
Amaga el xino, amaga el xino.
Amaga el xino, que el van amagar en un armari, tio. Déu
el van amagar,
estar allà a l'Steve Jobs.
Van amagar el japonès en un armari? O sigui, això l'havia sentit. De xiste.
En un armari, sí, sí.
És de xiste, tu.
De xiste. Bueno, aquesta és la anècdota del personatge, ¿vale?
Abans quan parlàveu de les relacions interpersonals, hi ha una frase bastant famosa que em sembla que és de la biografia, no? que deia sovint, que era que jo no estic aquí per ser el teu amic ni caure't bé, sinó estic aquí per treure el millor de tu. I, hòstia, realment era un tirà amb la...
Sí, però, però fixa't en aquest cas humà. Aquest és el tema.
Però igualment, depèn del... és un tema, diguéssim, de percepció. De qui ets i què és el que estàs fent en un moment determinat, i automàticament això defineix totes les teves prioritats. I ell,
quan
si ell tenia
jove,
la prioritat...
Tipus, quan, és l'edat jove, quan ets jove i tens l'edat de l'Ibai Llanos, que per cert tinc la seva cadira. La seva cadira aquí.
És la mateixa?
La mateixa gaming,
la mateixa,
aquesta,
fantàstica. 400 pavos. Vale? Doncs, todo vale por el éxito, por la fama y por triunfar. No ho dic en crítica, ho dic que tu mateix dius que tot endavant, que tot val.
M'imagino, si no estàs disposat a això, no hi pots arribar tampoc.
Això d'entrada, però després això té un cost molt gran, i a l'Steve Jobs la vida que va aportar i la manera de pensar i la manera de fer li va passar factura, com ens passa factura a tots.
A tots, a tots.
Sí, sí.
Però bueno,
els altres no van fer iPhones en si.
Un parell de coses, o sigui, quan diem que Apple no ha sigut un èxit després de Steve Jobs, si mires la cotització
monetari,
la penetració
sí,
monetàriament,
mercat, el
número d'iPhones al mercat, allò, sí, no hi ha altres productes de llonces, però
i
tenim
els
coses
que
ja com els AirPods,
quedat molt estancats.
Bueno, tenim coses com els AirPods, tenim coses com els Apple Watch, que sembla ser que són productes molt més importants del que semblaven en el launch, digui, que hi són i d'això, i bueno, ja veurem, però com, evidentment l'important quan ell va marxar és que hi hagués algú d'operacions prou bo, i fixa't que actualment quan tothom està tenint problemes de caresties de xips per vendre qualsevol cosa,
Apple
i les fàbriques
també,
de cotxes estan tancats. Sí, però Apple és l'única que ha agafat i pogut treure el seu telèfon. O sigui,
bueno,
Apple ha pogut
i el
agafar
seu rellotge, que es veu que el que anava a sortir era una cosa i el que ha sortit
rellotge,
és una altra.
El rellotge
ha
pogut treure, però igualment...
7, és un Series 6S.
Sí,
vale.
Un 6S, bueno, sí, exacte. Sí. Bueno. És una miqueta això, però bueno, és igual
ei, que no ha de ser fàcil, posem-nos nosaltres a la pell de les persones que han de prendre decisions
de
disseny.
No, el que està passant ara és molt...
És complicat, sí, sí.
És molt bèstia. A veure, doncs, només comentar una cosa sobre a veure, quan va morir Steve Jobs fa 10 anys, hi havia la gent, en aquell moment estava en marxa, el moviment Occupy Wall Street. La gent... quan va morir Steve Jobs i la gent d'Occupy Wall Street es van enterar, van agafar i van engegar les llinternes dels seus telèfons, diguéssim, com en senyal de salutació, respecte i despedida en l'Steve Jobs. Avui...
Recordeu un moment, perquè els gens es situïn, quan fa 10 anys jo crec que va ser la keynote de presentació de l'iPhone 4 o del 4S,
que aquella càmera enfocava constantment el dia següent
va ser quan es va anunciar la mort, que possiblement l'Steve Jobs va morir abans de la keynote o durant la keynote, i li va passar com al Franco, que el van posar allà en formol fins que van donar la notícia.
Sí, sí, és el que hi ha. Però fixa't una cosa, la gent, diguéssim, antisistema, esquerrarosa, diguéssim, de moviment, diguéssim, anticapitalista, en el moment en què es mor l'Steve Jobs, treuen tots el seu telèfon en salutació de l'Steve Jobs, perquè no és percebut com un bilionari, tampoc té l'estil de vida a l'Steve Jobs de bilionari. Hi ha aquella anècdota de la filla de l'Steve Jobs que li diu anem a veure en el nostre amic milionari, i està parlant doncs de la realització el d'Oracle, perquè ell sí que tenia allò, los yates i les casurrones i tot això, i en canvi l'Steve Jobs no tenia aquest estil de vida, perquè era com així, com maestro zen d'allò. Però hi ha aquest element de salutació dels antisistema en el tech milionari, actualment això no passaria. No, l'Steve Jobs no, es mor avui i et dic jo que la gent d'Occupy Wall Street no, no agafen i saluden en l'Steve Jobs.
No,
vale? Diu, mira, un milionari no preso menys. És a dir, hi ha un moment entre l'any 2012 i el 2013 en el que comença a canviar la percepció d'aquesta generació emergent de tech milionaris, que són gent molt jove i tot això, i simpàtics i tot això, i es comencen a percebre, diguéssim, com a un establishment diferent, i avui en dia, diguéssim, gent com els Jeff Bezos, en Bill Gates, que a més es va divorciar, doncs s'ha tingut que divorciar doncs, perquè la Melinda no li va tolerar la seva amistat amb el senyor aquell... Els senyors de Google que ja desapareixen, no se'n parla d'ells, és com si no existeixin, el Larry Page i el Sergey Brin, és com si no existeixen, no surten, no d'allò, no se sap què estan fent, només es parla del Sundar Pichai, que em sembla que també ha fotut el camp,
i del vale? Musk
i es parla
del Sundar Pichai, ja no és el CEO de
Google? Sí, em sembla que marxa. És el que marxa, que es munta una història estranya
Uau, una història... són rols i càrrecs que cremen moltíssim.
Es marxa per muntar-se una fintech. Marxa de Google per muntar-se una fintech. Ja, que a més ja la té, que ja té com un venture capital que ja és un unicorni. Ja s'ha anat cap allà a muntar-se la seva fintech. Però es parla només d'aquests tios i ja es comencen a ser malvisos, especialment amb Mark Zuckerberg. Especialment en Mark Zuckerberg, diguéssim, que és el que és més antipàtic i jo crec que fa números, però és interessant com hi ha hagut aquest canvi de percepció, vale? I diguéssim que així és com ara fa 12 anys no podies, diguéssim, en l'imaginari col·lectiu no foties l'Amancio Ortega i l'Steve Jobs en la mateixa bossa, vale? I avui no tens cap mena de problema de dir fotrem en Jeff Bezos i l'Amancio Ortega en la mateixa bossa i et quedes tan ample. I et quedes tan ample perquè tots dos tenen problemes amb els seus treballadors i allò dels de treballadors d'Amazon fent pipi a les botelles perquè havien de travessar no tenien prou temps amb el temps que els donaven per repixar per travessar aquells magatzems de camp de futbol. Llavors hi ha una transformació i comença a haver-hi un canvi de percepció social de la classe de la classe aquesta de Silicon Valley. De fet, la clau és això, és la gent també, de Silicon Valley ha marxat de Silicon Valley, o sigui, els milionaris ja no estan a Silicon Valley, estan a Austin, Texas, i d'Austin ja no s'hi cap.
També és veritat que ens havien venut un món, diguéssim, arrossegat o estirat per la tecnologia, on les grans diferències s'anirien aplanant, vale? I potser en algun aspecte ha estat així, però a nivell global no. Vale? Hi ha molts símptomes de problemes de molt tipus perquè el món gira i les coses no són com es planifiquen o com es veuen fa 20 o 30 anys. Vale?
Mira, Tomàs...
I això genera un... Jo crec que hi ha un latent, hi ha una mena de crisi profunda, generacional, de molts tipus.
Em deixes que t'expliqui una cosa perquè jo en aquest cas m'ha passat una cosa semblant en la... Digue'm, la meva percepció...
T'hem perdut, Marc.
Ara em teniu? Em teniu sí. Ara, sí? Vale. Molt bé, doncs a mi m'ha passat una cosa, diguéssim, des del punt de vista, diguéssim, de manera de pensar, no em sentiu. Es talla la cosa?
Sí, se talla la teva connexió a internet.
Voleu que surti torni tranc?
Ara s'ha desactivat el vídeo, a veure...
Ara el teu vídeo... Però és a Riverside perquè en canvi a Twitch es veu bé.
Doncs llavors es deu estar gravant bé. Suposo que sou vosaltres o alguna cosa, no ho sé.
Bueno, ara se't veu ballant a Twitch.
Ara, fa molta estona.
Ara se't sent perquè s'ha desconnectat el vídeo.
Sí, bueno, va, tira.
Quan em sentiu, voleu que apari el vídeo?
No, perquè surts a Twitch i la gent et vol mirar aquest canal
vale, doncs,
que tens.
Bueno, doncs com que surto a Twitch us ho explico. Llavors, quan fot 20 anys jo estava agafant i començant a fer doncs, el meu doctorat i treballar amb coses d'aquestes, amb open source i tot això, bàsicament el que tenia és una idea, és dir, el sistema educatiu té una sèrie de problemes i la manera de resoldre aquests problemes és fer una disrupció al sistema per obligar el sistema que canviï. I llavors en aquest cas utilitzes la tecnologia com a aliat. El teu aliat és la tecnologia perquè té una capacitat disruptora, vale? El que sí que va passar que en la meva tesi doctoral jo el que feia és analitzar quin tipus de tecnologia i de quina manera s'havia d'aplicar perquè aquest canvi, aquesta transformació fos positiva. Aquest era el meu tema de recerca. Sí. El problema que hi ha és que en l'ethos i en la forma de veure la tecnologia a nivell mundial i sobretot en l'ethos aquesta de Silicon Valley, és dir, mira, el sistema es pot millorar molt, és francament mejorable, que deia el Felipe González des del de Consell d'Administració d'Endesa, i llavors doncs, com que el món és francament mejorable i anem a fer un món millor, i per això refereixo doncs, a, que sé, doncs, a les escenes d'aquestes de Making a Better World, doncs, de la sèrie aquella de sitcom Silicon Valley. No. El tema és dir, si utilitzem tecnologies i fem una disrupció del sistema i una acceleració del sistema i una desmaterialització, una desmonetització i una democratització de les tecnologies, tindrem un món millor. Però clar, el problema està en que no es fa una anàlisi de quina tecnologia i quin aspecte té que tenir la tecnologia des d'aquest punt de vista, de dir, anem a desenvolupar les tecnologies adequades, només anem a fer que siguin exponencials i prou, i el problema està que, com que no fas, és com dius, tinc un accelerador però no estic mirant el volant. I l'únic volant que s'ha utilitzat és mirar, doncs, poder generar grans quantitats de diners per als teus accionistes i per als inversors i per als venture capitalists i per als founders, amb la qual estàs treballant amb un volant, doncs, que gira cap a un lloc absolutament distòpic, i el que ens estem trobant és això, és que quan l'única ja ha dit, molt bé, hem de fer disrupció per fer el món millor, però el que farem és que orientarem aquesta acceleració exponencial cap a guanyar molts diners. El que ha generat és un joc en el que guanyen molts pocs i que guanya una quantitat industrial de diners. I així tens els Abercrombie, tens els Bezos, i a més,
jocs de molt poc que s'inverteixen en altres coses per no taxar, per no pagar impostos...
Llavors,
no,
clar, jo ara començo
a
estar...
És un cercle una mica complicat, sí.
Jo ara porto uns mesos, ja ho vam parlar, i començo a veure, diguéssim, que potser l'única possible sortida que hi ha d'aquí és el món cripto. Per exemple, ara hi ha un projecte molt interessant que es diu d'Internet Computer, on bàsicament la idea és intentar aconseguir tindre, diguéssim, com un núvol en el que puguis en el que puguem desenvolupar aplicacions que siguin realment distribuïdes, en els que es pugui confiar, però que no confies en un actor concret.
Perquè de totes maneres, estàs parlant de cripto o estàs parlant de blockchain?
No, blockchain, no criptomonedes, estic parlant de l'entrada de criptografia amb blockchain.
Sí, el blockchain, democratitza el notariat, per entendre'ns.
Exacte, i al final
això és molt important,
què perquè... és Facebook? Facebook sí. És el notari, és el que té el teu timeline, el que és YouTube, és el notari, és el que s'encarrega de mirar que no estiguis piratejant, què és Google, el que decideix el que surt a la pàgina principal de cerca. Al final tens els que estan agregant aquesta confiança, estem confiant en aquests actors que al final només estan mirant per ells mateixos, amb la qual tenim la nostra confiança mal posada. Teníem un sistema en el que no ens agradava i no vam tindre cap problema en anar cap a aquests nous actors, però ara que s'han fet forts, que són tan xungos o més que els altres, i a més tenen incentius. O sigui, el problema que jo veig és que ara com ara gent com Google, gent com Facebook, gent com Amazon, gent com Apple, gent com Microsoft i com IBM compten les grans empreses de Xina, no, perquè sembla ser que els estan podant, el govern xinès els està podant i per posar-lo tots en línia, però seran grans però més controlats pel govern, però les grans europees, les grans de Silicon Valley,
això que acabes de dir de passada,
tenen els incentius de tornar-se més xungo.
Això que acabes de dir de passada és superimportant,
és superbèstia. Comença amb la detecció de tensió 6 mesos d'en Jack Ma.
I sobretot això que acabes de dir, al final hem traspassat a grans corporacions un poder que ha ultrapassat els límits del control democràtic de molts governs.
A la Xina
hi ha un contrapoder perquè, com no és una democràcia, ho poden fer. Però...
I Tomàs, l'incentiu que tenen aquestes grans empreses, aquest Facebook, aquest Google, aquest Apple, els incentius que tenen és, diguéssim, convertir-se més evil completament, o sigui, més alinear-se amb els governs
alinear-se, si és que quan tu has vist, quan han agafat el Zuckerberg i l'han portat a les sessions aquestes que hi havia al Congrés o al Senat, què ha passat? Us en recordeu?
Els incentius que
els representants polítics no tenien ni zorra idea ni de tecnologia, ni de lo que estaven fent, ni de les conseqüències que hi havia al darrere. És terrible. O sigui, els governants eren un zero a l'esquerra pel món que ve. Vull dir, terrible, o sigui, una cosa, els feien unes preguntes que deies, però bueno, tu t'estàs enterant de la que va la història?
Mira, Tomàs, saps per què jo vaig he decidit ara últimament tornar-me a fixar i estudiar i analitzar l'escena i el que s'està fent en el món de les criptomonedes i del blockchain? Perquè em vaig cansar de veure en certs en els diaris mainstreams crítiques sistemàtiques al blockchain. Que si gasten molta corrent,
bueno,
que si no sé
les
què, no sé quantos...
No tant
que
el
si
blockchain.
No, sí. Les criptomonedes, és dir, que si gasten massa corrent i contaminen més i es moren les foques per culpa de les criptomonedes, que si la cripto fa ratlla és per culpa de les targetes gràfiques que tiren aquests tios, que si d'això, que si ara falten xips però és per culpa de que la gent, els miners estan comprant tot això... I llavors rasques i veus que no tenen cap mena d'evidència, no tenen cap mena de dades, que quan busques els estudis de consum energètic coses com aquestes
no
que diuen no, és que gasten tanto como todo Irlanda, i dius, i això d'un collons s'ho han tret, i dius, no, no, però dius, veus que hi ha clarament, hi ha campanyes de generació d'opinió negativa contra tot aquest escenari, amb el qual dius, hòstia, aquesta gent potser són interessants perquè els tenen acollonits, estan començant a difamar-los. És com ara, per exemple, amb això que dèiem de Coinbase. Han hackeado Coinbase.
No, no han hackeado Coinbase.
Han trobat els emails, passwords, número de telèfon i talla de calçotets de 6.000 dels usuaris i a través d'atacar els sistemes de doble autenticació que són externs a Coinbase han pogut fotre'ls i les dades a 6.000 persones.
Via
però
ha sigut phishing,
via phishing.
No?
Pues hòstia, diu,
sí, que passa que tu aquí has dit una cosa molt ràpidament. Han trobat. Hòstia, com ho han trobat?
Bueno,
a veure si Coinbase realment ha tingut un leak o una part de leak que no, veure, no és descartable.
Un momentet, quants usuaris té Coinbase? Jo crec que estem parlant en els milions.
És un dels intercanviadors més històrics de criptomonedes.
N'han caçat a 6.000, vale? N'han caçat a 6.000. És a dir, a veure una cosa, dir, entenc que poden haver-hi doncs, proves d'emails, o sigui,
alguna cosa hi deu haver, perquè me'n recordo que quan em vaig donar d'alta...
Coinbase ja va ser objecte d'un atac fa uns anys.
Al cap de poc vaig començar a rebre spam de Coinbase, o sigui que vaig dir, hòstia, serà casualitat?
I tu no estàs.
Sí, sí, en el moment de donar-me d'alta vaig començar a rebre phishing de Coinbase.
Exacte.
O no de donar-me d'alta, però sinó de tornar a fer algun moviment i vaig dir, hòstia, deu ser casualitat que no he rebut mai
no,
spam
no és casualitat,
de phishing.
Això vol dir que alguna mena
alguna
de forat
cosa,
tenen.
Alguna
sí.
Cosa,
bueno,
ja.
O algú coneix la cookie de Coinbase i saben, o algú, hi ha alguna cookie a Coinbase que algú és capaç d'identificar en el teu sistema sí. Que has passat per
allà. Em va resultar
allà.
Bastant curiós. Et dones d'un servei...
El tema és, algú sap que t'has passat per allà.
Un moment, altres sí. Exchange, clar, el tema de la criptomoneda, el Raül ho explica molt bé, tu quan entres al món de les criptomonedes per invertir, una cosa és que entris per conèixer, com està fent el Marc, i una altra cosa molt diferent és que tu entris per invertir. Quan entres per invertir, el màxim nivell de paranoia és insuficient. A nivell
exacte.
De seguretat, vale?
Clar, tu tens el teu password de Coinbase en la de llonses de l'iCloud, si algú t'agafa l'iCloud mira tots els passwords, hòstia, Coinbase
i el correu, intercepta el correu. Mira, jo no he treballat mai amb Coinbase, jo vaig fer-ho amb altres intercanviadors, vale? El correu que jo tenia, encara tinc, però no, ja no tinc criptos, és molt testimonial. El correu electrònic d'intercanvi d'informació entre l'intercanviador i jo anava xifrat en PGP.
Claro.
Clau pública, clau privada. El
claro.
Correu, per dir-me claro. Que havien exceptuat una transacció o no sé què. I això m'ho va dir el Raül i em va dir, o sigui, ja que et donen l'oportunitat de tenir clau pública i clau privada en l'intercanvi de correu entre tu i l'intercanviador, utilitza-ho. No et pensis que t'has passat tres pobles de paranoia. I és veritat. Clar,
no,
si jo tinc un PGP...
Qualsevol nivell de paranoia és poc.
Sí.
Qualsevol nivell de paranoia és poc. Però, doncs, jo crec que potser l'única sortida és dir... tindim cap a una nova generació de tecnologies on la ideologia,
sí, Marc,
és dir, la confiança no és necessària perquè
passarà?
No confiem en ningú.
Sí, però saps què passarà? Que ja ha passat a la Xina, En el moment que un se n'adona... O sigui, l'Estat té un poder, té molts poders, però un de claríssim és el control del diner. ¿Vale? El control del diner
totalment.
Circulant el té a l'Estat. Que, de fet, Per què la gent es vol independitzar d'un estat i vol crear un altre estat? Perquè vol tenir control del seu puto diner. Més enllà de que els mercats tinguin altres tendències i tu no estàs aïllat en el món. Vale? Clar, en el moment que això és una joguina, no passa res. En el moment que això comença a ser gran, aquí els interessos són molt importants i passen coses. Ui, passen tant. Coses i que des de fora no s'entenen. Per què un senyor com Elon Musk va dir que podies pagar Teslas amb bitcoins i dos mesos més tard
ja no.
Ja no. Per què? Algun dia sabrem què ha passat aquí al darrere? Per què la Xina admet o comença a obrir la porta a temes de bitcoins i criptomonedes i de cop i volta el govern xinès prohibeix, perquè aquest sí que ho pot fer, prohibeix l'ús de criptomonedes a la Xina?
Totalment. Bueno, però en aquest cas el problema que tenen, el problema que té Xina és que volen aturar l'hemorràgia de capital.
Però això clar, aquí home, no
estan passant una bombolla, estan passant, tenen tant, una bombolla immobiliària semblant a la que teníem aquí ara fot 15 anys i el que estem en és que la gent que ha agafat els quartos treguin els calés ràpid de la Xina i
els països occidentals democràtics, magma, el que diguéssim, com està la cosa? La cosa està en que tu pots fer el que vulguis, tu pots comprar criptos, guardar-les, deixar-les, en el moment que les vens i això et genera benefici, ho has de tributar. Ara l'estat de la cosa està aquí. Per què? Perquè no se'ls ha escapat el cotarro del control del diner. La majoria de persones...
Bueno, si tu vols gastar, Europa... si vols anar a comprar pa, clar, has de passar doncs, per els exacte, euros o la teva, euros, o l'Apple Pay.
Sí, sí.
O amb Apple Pay, però perquè, tu has de passar per aquí i aquí
euros,
ja giren on has tret aquests diners.
Estàs pagant amb euros, vale? Per tant, com no hi ha descontrol, perquè per molt que pugui semblar això és una cosa molt minoritària, en el moment que això es faci majoritari, que això traspui i que comencis a anar a comprar el pa amb moneda que no tingui control estatal, aquí ja
veuràs. No és majoritari, però la gent del carrer en el bar parlen del Bitcoin.
Sí, però quanta gent té criptos i les fa servir contínuament?
I quanta gent entén
els exchanges
entén la implicació
com funciona, clar, sí.
O sigui, la implicació de la paranoia que hi ha en el món del blockchain, que és bàsicament dir no confia a ningú. O sigui, ara com ara, si tu envies un tuit, hi ha un senyor, que és el senyor Dorsey, que decideix el teu tuit, qui el veurà i qui no el veurà. Si tu estàs a Discord, doncs... Pues,
deixa'm dir una altra cosa, Marc, també la relació amb el que has dit. Això és una cosa amb el tema de les criptos. Les criptos fan servir com a substracte al blockchain, ¿vale? Però el blockchain sí. És molt més que criptomonedes.
Clar.
És la descentralització de l'autoritas. ¿Vale?
De l'autoritat i la confiança.
I la confiança, que fins ara la tenia doncs, un banc, perquè saps que si poses diners en un banc, el banc te'l retorna, la tens en un notari, perquè és el que signa l'escriptura de la compra-venta.
Una cosa tan senzilla com aquesta. Fixa't una cosa, jo l'altre dia agafo i... faig un moviment entre comptes. Descarregar justificant.
Clar.
Un puto PDF, sense signar i pràcticament amb cap informació, ni un puto hash.
Clar.
Ni un puto hash que em pogués confirmar que allò tingués algun tipus de validesa. Tu t'ho creus, jo a la meva web tu veus això i confia que demà no t'hauré canviat el número. Tu estàs veient unes coses a la teva banca online i hi ha uns números. Si demà hi ha uns altres números, abans sí, almenys tenies aquella llibreteta que portaves a la caixa, que van tots els iaios a la caixa actualitzar la llibreteta, tenies coses escrites allà i segur... I teòricament allò tenia algun tipus de validesa. Ara,
sí, per
què has de fer? Captures de pantalla?
No,
captures
i
de pantalla
més,
totes les teves,
greu,
cada dia
encara,
que entres al banc?
Encara més greu, tu et passes tota la teva punyetera vida currant i de cop i volta algú, a no sé on, decideix que es donen 30.000 milions d'euros per fer no sé quina història, ¿vale? Per pagar els bancs que estan en crisi. ¿Vale? I això d'on surt? De donar-li a la manivela. I què vol dir donar-li a la manivela?
Inflació,
els diners,
meu.
Inflació. I què vol dir la inflació? Que tot aquell curro teu i els diners que tu has fet o les inversions que tu has fet no valen una... O sigui, han perdut valor per una decisió de tercers de la qual tu no tens cap tipus de control democràtic.
Què vol dir inflació? Vol dir que simplement tu agafaves ara fa dos anys 100 euros i te n'anaves a omplir al supermercat i omplies un carro. Mira't el carro que compres ara amb 100 euros.
Això ho diuen els meus pares sempre. Antiguamente...
No, però ara, però tu puc dir, el que omplies fa dos anys al supermercat amb 100 euros al carro, ara amb 100 euros dius, hòstia,
sí,
no la fas res.
I tot el món fa el mateix. I entre això i després, qui és el garant de les coses? Perquè clar, tu dius, no, el garant no és ningú. El garant és la distribució de la confiança, no? I això és molt, això és un canvi de paradigma molt gran del model de societat on estem. vale? On fins ara només tenies els governs amb els que confiaves i tota l'estructura jurídica d'un govern i d'un estat, no? El, pues, els jutges, els advocats, els notaris, els procuradors i, les, i la mare que els va parir, això signaven i clar, a veure, és molt important perquè si no el meu pis de Sant Andreu que va signar un notari que ja és mort, pobret, vale? No seria meu si no hagués tingut la signatura d'aquest senyor. I quan algú ve i diu, no, miri, govern, estat, notari i la mare que els va xingar tots, vostès ja no pinten res aquí. La transacció està validada i està distribuïda i la confiança és de worldwide.
Escolta una cosa, Tomàs, quan es va acabar la Guerra Civil, en aquí el primer que van fer los nacionales és anar als registres.
Oh, i què penses que passa?
Els registres i després va dir estos terrenos, estos son tuyos, estos son míos.
I els que no han reclamado per la iglesia.
I algú deia, és que esto era mío, no.
I els que no han reclamado per la iglesia, que això també és molt heavy.
Però
és que això té la manera.
Pels legionarios de Cristo Rey, que avui explicava, avui era en trending topic a Twitter.
Però no per això, per altres coses.
Exacte, bueno, també per les...
Sí, sí. Bueno, hem vist aquest tema derivat de lo de Steve Jobs i estàvem parlant de Facebook, no sé si, mira, jo crec que val la pena que fem un KitKat, ¿vale?
Mira, jo crec que vols ficar una falca i parles,
no,
de la comunitat?
Sí, vull parlar o... un moment de la comunitat i a la segona part parlem de Facebook i parlem de Facebook perquè a part de lo de que va passar ahir, que si voleu parlem una mica des del punt de vista tècnic, jo crec que hi ha... Ah, per cert, una cosa de Coinbase abans de tancar, que crec que és important de destacar. Mira, Coinbase, que està molt bé, no tenia un servei d'atenció als seus usuaris 24/7. No el tenia. No hi havia un telèfon on tu podies trucar i consultar. Mm. Vale? Arrel del phishing l'han implementat.
Ara ja el tenen.
Clar, perquè han tingut que donar resposta ràpida, contundent, i perquè si no s'alcinava la gent.
No, no, i diuen que estan
parlant
amb la gent que tenia dubtes,
la gent que tenia problemes amb el phishing. Clar.
Amb la gent que els han fotut el phishing estan parant de tornar-los els calés, eh?
Sí, sí, però no només
que
això.
Que és el que et foten al final els bancs si et foten la Visa, eh? Si al final els bancs hi ha un forat tremendo de robatoris, diguéssim, de diners a través de la xarxa Visa, però part, diguéssim, dels beneficis d'aquesta xarxa doncs van a tapar els forats, perquè un sol client que hagi perdut una pasta a través de la Visa li explica a tots els seus amics. I els seus amics s'expliquen a tots els teus amics i això corre com el foc.
I quan perds la fe amb Coinbase, com no és un tema, o sigui, com no és que estiguis interessat,
no te'n vas on vulguis.
Te'n vas a Kraken, no te'n vas on sigui, correcte. Anem a contacte, vale? Ràpidament.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Val, res a dir avui de contacte, ja sabeu, mecenes de Mossega la Poma a l'aixeta o compres esporàdiques, les podeu fer a través de l'enllaç d'afiliats que trobareu a mossegalapoma.cat.
Jo avui he comprat 4 cantimplores.
Sí, i a les Resforts, que va comprant cosetes, també. Tothom,
jo he comprat 3 cantimplores.
Sou macos, només, no cal que sigui tot, però si us en recordeu, hòstia, vaig a comprar no sé què a Amazon, pum, me'n vaig a Mossega la Poma, li dono el botó d'afiliats, entro a Amazon, allà busco i compro.
Per
i
cert,
no
una cosa,
més,
parlant d'Amazon, no ho trobeu que ara Amazon és, costa trobar, busques productes i costa trobar els productes entre els anuncis, tots són anuncis,
n'hi ha més de patrocinats,
no sé, costa molt trobar un collons està entre la Amazon Choice i els productes patrocinats i els productes de nostres marques i els resultats del cercador, fill.
Mira, jo he fet servir molt Amazon per comprar moltes coses, fins i tot Amazon Prime per portar menjar a casa, vale? No sé què ha passat amb la meva vida i no sé si això és transportable i comú a la resta de mortals, però de comprar molt al mes a través d'Amazon moltes coses, he passat a comprar zero o tendent a zero, vale? És una cosa curiosa. Bueno, escolteu, vale, que no, dic que no hi havia que, molta cosa de
no,
comunitat.
Però hi ha una cosa, és que aquí el problema que hi ha amb Amazon i tota aquesta pàgina, aquest buscador ple d'anuncis, és que al final si, i jo conec algunes persones que abans venien per Amazon i han deixat de fer-ho, perquè al final el problema és tant que si tu vens producte, un producte a Amazon, abans simplement el tenies a Amazon i tu venies i tenies la comissió d'Amazon i una sèrie d'històries i tal, però ara avui en dia si tu vols vendre li has de pagar, a més del que et cobra Amazon per vendre, has de pagar la publicitat. Amb la qual al final la tendència és que Amazon s'emporta el teu marge. El teu marge, això, perquè el teu marge guanyant, tu, a tu t'interessa, mentre tu vagis tenint marge,
clar, això
ho fotràs com a en publicitat i Amazon s'emporta els beneficis de vendre el producte i a més s'emporta el teu marge.
I si surt, i si surt molt bé, te'l copia. Això és el de més.
A sobre,
comentaris falsos. Sí.
Això és el de l'antitrust, és a dir, sí. Hòstia, no pots estar a mi si repicant.
Exacte. I a sobre, comentaris falsos i a sobre, car. Què ha passat també? Siguem clars, què ha passat també? Hòstia, que determinades empreses de la competència s'han posat les piles i jo trobo empreses, o sigui, e-commerce, ¿vale? Molt de foco, molt de nicho, molt bons, amb molt stock de les seves coses, del seu món, que el coneixen molt bé.
I a més és que en
bé.
Saben de les seves coses.
Exacte,
són de les seves coses en saben i tenen informació addicional.
Tenen distribuïdors, tenen un contacte directe amb el distribuïdor, no són macros, són micros del seu món, però t'estan començant a donar les mateixes, o gairebé les mateixes garanties que Amazon. Si tens un problema, ja,
però
no fixa't
en aquest cas.
Jo t'ho
torno. És la confiança. Però en aquest cas Amazon durant molt de temps ha estat tirant amb la confiança, perquè tu compraves algun lloc i saps que tu pots tornar el producte i no tindràs cap mena de problema.
Mira, vaig comprar dissabte una cosa amb un proveïdor alemany, ¿vale? Que no és Amazon. A la seva web posava data de, o sigui, data de sortida o diguéssim enviament en un o dos dies. Va ser dissabte. Bueno, ja vaig comptar que diumenge no comptava, dilluns, dimarts. No he vist el tracking de UPC, ¿vale? UPS, ¿vale? No he vist el tracking de UPS. Aquest matí envio un correu a Alemanya. Vinga. I em contesta una noia que es diu Maria en castellà i em respon: sí, sí, no et pateixis, ho tenim controlat, aquesta tarda surt a l'enviament. Fes-ho amb Amazon,
no t'ha tocat, a tu no t'ha tocat la Úrsula. Perquè no, aquest banc de treball en el que tinc posat l'ordinador per fer la videoconferència, tinc aquest banc, un banc de treball enorme amb una fusta de 2,35 metres i no sé quantes coses que em van portar d'Alemanya i, que era per, i vaig tindre que hi havia algun tema amb la factura i vaig tindre que parlar amb ells una simpatia de dir, hòstia filla de puta que sec aquest, més sec que un cagarro, eh? Però o sigui,
aquesta gent ha fet...
És com si els estiguessis fent un favor comprant-los
per comprar el mateix tipus de material. Jo tinc una botiga a Terrassa, ¿vale? No vaig perquè no hi ha simpatia, no hi ha proximitat, em sembla que molestis quan entres per la porta. Aneu a cagar. I insisteixo, hi ha alguna gent que s'ha adonat que dona un tracte directe i personalitzat. Igual no fan aquests milions de milions i seran mai una macroempresa, però es guanyaran bé la vida, perquè jo no compro. Hi ha empreses a l'estat espanyol que venen el mateix que venen aquests alemans. Jo ja sé que me l'han de portar d'Alemanya i no els hi compro. No els hi compro perquè no tenen un tracte directe. Vale?
Parlant d'això, una cosa, Tomàs, saps que per alguns productes el que et venen són sistemes de realitat augmentada per saber si t'encaixen a dintre de casa. I, per exemple, doncs, comprar la tele, la LG aquesta, doncs, que ve amb una aplicació... No, vaig comprar un suport per penjar la tele, i llavors hi havia un suport, li deies la tele que d'allò, i llavors apuntaves a l'iPad i t'ensenyava amb realitat augmentada el que d'allò. Ara m'he comprat un sofà, que em portaran abans de Nadal, espero, i hem fet servir un sistema de realitat augmentada per veure com quedava el menjador. Vols que te'l
veus?
El sistema
posar,
de realitat augmentada, exacte, i aquest. Aquest és el sistema de realitat augmentada. És molt radiofònic. Cinta de pintor. Tu agafes una cinta mètrica, medeixes la mida del sofà i poses cinta de pintor en el terra, i llavors jo i la meva dona veiem clarament on d'allò, i tot posat, i poses el sofà actual en els límits del nou sofà antic, i escolta, ho veus perfecte. I escolta, sense necessitat de dispositius, cinta de pintor.
Escolta'm, que hem saltat a Amazon i no m'has deixat acabar amb la comunitat, i a veure, molt breu, a part de...
Però si dius que no, tenim algun mecenes nou?
No, no tenim mecenes nou.
L'Ernest Fos l'estimem, sí, estimem l'Ernest.
Sí que vull saludar la gent, si sí, l'Ernest, pobret, sí que se va comprar a Amazon. Però
sí.
només dos coses, o una, molt ràpida. Saludar la gent que ens està... Bueno, tenim no sé quants usuaris que ens estan connectats a Twitch i gent que ha dit alguna cosa en el chat. Per tant, deixa'm que els saludi. A Lloren Set, a Cisco Díaz, a Jordi Cat i a Mas, amb moltes As, 90, a tots ells, bona tarda, i moltes gràcies per seguir-nos en directe a Twitch. Ja sabeu que som uns impresentables i que ni tan sols avisem a temps per sortir.
No, aquí això és, això és com les rebaixes, les enganxes,
les enganxes o no?
Ja, tu enganxes mossega la poma a Twitch, és un privilegi.
A veure, anem a parlar de Facebook i ho acabem de matar,
Em va dir, deien Dani Amo i per la tarda de Twitter, que és el que anava pel carrer, i una senyora que ell no coneixia de res, la va parar, diu: "Has vist si WhatsApp ja vol bé funcionar?" I jo, ahir, un parell de contactes amb el que tenien que dir-me coses em van saltar pel Telegram.
Ja, això també dona...
Jo no me'n vaig enterar, m'he entrat avui perquè he obert els diaris, les portades dels diaris, sempre que miro el diari.
Jo no tinc ni Facebook ni Instagram, per tant no era candidat a enterar-me.
Però el WhatsApp però el tenim tots. El grup de tenis està allà.
Havia enviat un parell de missatges a unes persones que no tenia una altra via per comunicar-me que no fos telèfon o WhatsApp, i m'estranyava que no ni sortís el meu missatge ni rebés la resposta. ¿Vale?
Algú li deia en Dani, diu: "El meu fill m'ha trucat." Yeah. M'ho creia.
Diverses coses. A veure, el que va passar ahir a Facebook és que van perdre el routing dels DNS, dels BGPs, ¿vale? I es van haver de restablir. I a més, l'equip que va fer la cagada no és el mateix equip que té les autoritzacions per poder-ho restaurar. S'havia d'anar físicament a les oficines i, com tot depèn del domini, no podien ni entrar per la porta perquè les claus d'accés havien d'autenticar contra domini i no enrutava. Vale? Bueno, un drama.
Tu t'imagines, Tomàs?
Des d'un punt de vista...
Els renecs que devien estar dient.
Des d'un punt de vista de la seguretat, per una banda, i des d'un altre punt de vista, diguéssim, perquè tenien dos equips separats que no podien, diguéssim, interactuar de la mateixa manera per un tema de separació de poders amb el tema d'aquí, no? Però bueno, que això pot estar bé.
Al final és la confiança genera punts d'estrangulació.
Correcte. Això una.
És el que estàvem parlant abans, el problema de la confiança. Hòstia, només hi ha una persona que ho pot arreglar.
El control de la xarxa, l'enrutament el tenim nosaltres, perquè som Facebook, i així controlem el tràfic i no sé què, no sé quantos. Zasca. Pues com tot lo controles tu, te jodes. Però per què ho dic això? I, bueno, es va restablir després de 5 o 7 hores, quan ja van poder tornar a restaurar de la còpia de backup el routing del BGP, i el van tornar a posar en els DNS, i això pues, va escampar-se a tot arreu. ¿Vale? Bueno, per què és interessant aquest exemple? Perquè moltes empreses tenen tots els ous a la mateixa cistella. ¿Vale? Tots depenen del servei de Team Directory de Microsoft routing... amb l'Office 365 o no sé què. Tots depenen de no sé quantos.
Fixa't que Instagram, WhatsApp i Facebook estaven junts.
Sí, perquè tot passa per l'enrutador de DNS al domini.
Exacte.
De Facebook.
Tota
la llista d'IPs està dintre del domini.
Mira,
de...
explicava el Terry Pratchett, el Terry Pratchett, l'escriptor que va escriure les novel·les de Discworld, de Mundo Disco, explicava que ell, abans de dedicar-se com professionalment a escriure, havia sigut agent de premsa d'una central nuclear. Vale? I n'havia vist de totes, però per exemple una de les coses que ell havia vist, doncs, escolta, en principi sota el plànol doncs, tots els sistemes són redundants. Molt bé, tots els sistemes són redundants, però resulta que en alguna paret el Manolo tenia que fer dos forats perquè passessin dos fils, i va dir: "Aprenda pel cul, en comptes de fer dos forats de 10, fot un forat de 12 i passo dos fils per aquí, i ja tens dos fils que passen junts, un fil es crema l'altre, el sistema tot a prendre pel cul, i escolta, bum." Dir, costa molt, al final és quan tens sistemes amb punts únics de fallada, tard o d'hora fallaràs, escolta. Tard o d'hora fallaràs. Al final és dir, una o dos, o pensem arquitectures més ben dissenyades o la cosa no funciona.
Els UPFs, els Unique Points of Failures.
Exacte, bueno, però al final és fins i tot els elements, o sigui, el problema està, és que fins i tot els aficionats, els fans, diguéssim, de la ideologia marxista estan parlant, diguéssim, des que és possible que ara passem a un nou marxisme controlat, com que el marxisme no es va poder implementar bé, doncs el podem implementar, doncs, jo que sé, amb intel·ligències artificials i fer planificacions centralitzades. Aquella anècdota del ministre rus d'alimentació que passeja per Londres i diu, escolta, vull parlar amb el tio que organitza la repartició del pa a Londres. I no ho fa ningú, ens organitzem tots. Veure, aquesta gent que són tan fans dels russos o dels comunistes haurien d'entendre que, diguéssim, que el sistema comunista començava, diguéssim, per matar tothom que tenia propietat privada, muntar policies secretes,
bueno,
i coses d'aquest estil,
i trens, com si fossin de nazis cap a Silèvia.
I coses aquestes. El que passa que ara no, això ja no és però, això no era així, és que no ho hem sabut implementar bé,
si
la propera vegada
polític,
segur que ho farem bé.
T'enverinen amb plutoni, però bueno,
va,
en tot
segurament,
cas.
Segurament som nosaltres que no hi entenem i que d'això, però en qualsevol cas, dir no vull un sistema de sistemes econòmics gestionats per la intel·ligència artificial, el que vull que no hi hagin punts d'estrangulació i no vull tindre que confiar en un sistema, no vull tindre que confiar en ningú.
Saps el que passa?
O sigui, al final
sistemes...
és que m'ho he comprat molt.
El,
comprat
el
molt.
Sistemes...
Si podem... O sigui, jo per comprar pa, al meu voltant hi ha com a 6 o 7 llocs on puc comprar pa i també me'l puc fotre jo. I per tant tindré pa, sé que tindré pa.
Mentre
i si
farina,
en un forn tanquen...
Mentre hi hagi
vaig
farina.
A l'altre.
Sí, mentre hi hagi farina.
Mentre hi hagi farina, bueno, sí, i si no, pues agafaré l'arròs i el fotré a la Thermomix i em faré la farina.
És, mira, trasllado l'exemple a mossega la poma perquè és una cosa molt senzilla i fins i tot nosaltres que hem pensat en això i ho hem intentat fer bé, tenim únics punts de fallada. Vale?
Sí, hi ha un que es diu Tomàs Manzanares, és que de fet m'has de donar moltes coses.
Ja, però a part d'això, humans segur, però tècnics també. Què vull dir això?
Però...
Imagina't amb sistemes d'empreses com aquestes que són hipercomplexos, molt dinàmics, és molt difícil tenir-ho bé tot sempre a tota hora. Vale? Mira, un exemple. El domini de Mossega la Poma i el domini de Storage Mossegui, que és on tenim els arxius, no físics, perquè els arxius físics estan en un altre lloc i això ho hem fet bé, els hem tret, diguéssim, del proveïdor que ens dona el servei web, vale?
Sí.
I això és una cosa que vam fer bé, a part que nosaltres tenim el control de tot, no confiem en un servei tercer que si cau, doncs es perd tot i ja no tens accés a res. Amb tot, domini i hosting estan al mateix lloc i si passa alguna cosa en aquest lloc, no només perdem el hosting sinó perdem el domini, i si perdem el domini ja podem tenir els arxius de MP3 del podcast a fora que ningú accedirà, que és el que li va passar ahir a Facebook, vale?
Sí.
Vull dir que tenir-ho tot bé a tota hora i arreu és complicat fins i tot en els casos més senzills com un podcast
i per coses tan petites i coses tan petites és molt complicat.
Vale, dit això, volia comentar-te una cosa, Marc, ja no em compro un Windows.
Gràcies a Déu.
No,
gràcies
no, ja
a
no
Déu. Què et compres? Un Linux?
No,
portàtil,
no,
aquell,
em canviaré el Mac. Em canviaré el Mac. De fet, com estic invertint en altres coses de tecnologia que no són ordinadors...
Un M1?
Bueno, un M1 me'l compraré l'any que ve si el software que finalment he trobat per Mac, que funciona en Mac Intel, em garanteixen que és compatible amb Mac M1. Vale? Al final, i ho explico, per aquells que seguiu una mica la història, perquè és que m'han arribat a escriure gent dient, mare, tinc un ordinador Windows vell que si el vols, tio, no ploris
regalo,
més.
Però no compris un Windows.
No compris. Bueno, doncs, ho juro, ho juro que m'han escrit. Per Telegram, per cert. No, perquè jo necessitava tres softwares, és una mica complexa, perquè jo necessitava tres softwares que controlessin la ràdio i que em permetin la emissió digital. Vale? Un és un software que fa de room lock, o sigui que fa de lock de contactes i que es parla amb l'emissora perquè jo no hagi d'escriure a quina freqüència estic, quina modalitat de no sé què, amb qui, saps, tot això ja ho fa automàticament.
Sí.
I després tinc dos softwares més, aquell que vaig explicar que era d'un premi Nobel, que servia per modalitat digital i no sé què, i un representador gràfic de contactes fets a tot el món i qui està parlant i com està parlant, i aquests softwares no els estava buscant i no trobava versions per Mac. Per fi les he trobat i ja funcionen en el meu ecosistema de Mac. Dit d'una altra manera. I a més tot això interconnectat amb la ràdio, que és la gràcia, vale? Amb els drivers necessaris i amb tota la història. I com ja em funciona, ja no necessito Windows. El que no tinc tan clar és que això funcioni amb un M1. Per tant, Apple de moment no tindrà els meus diners i aniran cap a altres coses. Quan em garanteixin això, aleshores sí que faré la compra de l'M1. Vale, era per acabar-vos d'explicar la història, vale? Escolta'm, Marc, anem cap a les propostes o volies acabar de completar alguna notícia tu?
Bueno, a veure, no, jo només volia agafar i comentar una cosa, que la setmana passada jo vaig estar explicant el tema aquell de la... de la subhasta elèctrica que es pagava en la, es pagava la, el preu de l'energia més cara tot. Només dir, doncs, que el nostre amic en David Martín Radordín ja ens ho ha explicat dues vegades i que jo fins i tot ja m'havia emprenyat la primera vegada que ho va explicar. El que passa
sí,
que
va ser molt bé, Telegram.
Memòria,
i Marc, tu has explicat tres
peix.
Vegades i cada vegada t'has emprenyat igual.
M'he emprenyat cada vegada, però és això, dic, hi ha coses que et fugen del cap i costa tornar-les a prendre, o sigui, no ens acaba. La nostra memòria és absolutament imperfecta, i sí, és veritat. Una de les coses interessants, per exemple, aquest matí mateix he rebut el correu electrònic de Suma Energia que puja la que marquen les noves tarifes.
Jo també l'he rebut, sí.
És fotut, perquè lo fotut és que la tarifa més cara puja una miqueta, la tarifa intermitja puja una miqueta més, la que puja més és la tarifa més barata, que és la que fa mal. Perquè a més és molta gent, ja ens havíem organitzat, diguéssim, perquè els consums, ficar-ho doncs al cap de setmana, a les hores de nit, no
sí,
fes alguns tipus
que,
de coses.
Jo també he rebut i m'he llegit el document. També entenc que fins ara no han hagut de repercutir res, perquè ja diguéssim que tot el que ha passat ja ho tenien previst, però arriba un moment que a partir
de
gener...
Ells treballaven en mercat de futurs. Ells s'havien cobert el 2021, com pràcticament suposo que tots els altres comercialitzadors, doncs havien treballat en el mercat de futurs de l'energia, i entre l'energia pròpia i el mercat de futurs s'havien cobert, doncs hi podien mantenir un preu. Ara ja diguéssim...
Però al gener ja no poden seguir i ens han advertit que el gener canvia.
El problema és gener, perquè a més ara com ara sembla ser que no pujarà molt la tarifa, perquè el govern espanyol ha aprovat...
Tu et veuràs més perjudicat, Marc. Els usuaris petits, que no som generadors d'energia, tindrem impacte, però potser no tan gran. En canvi, els que teniu instal·lacions més grans o genereu energia, vale, us podeu veure una miqueta més afectats.
El que passa aquí és hi ha una cosa, és que el govern ha agafat i ha aprovat que entre el setembre i el desembre doncs es redueixen els impostos en l'energia elèctrica, però fins al desembre, és a dir, que te la van fotent mica en mica, ara te la puja una miqueta més i després, doncs, com que ja no pujarà més al gener, et traurem la baixada d'impostos i te la fotem fins al fondo, amb la qual cosa el problema és això, és que estem ara en preus, diguéssim, de 30 cèntims al quilowatt-hora. 30 cèntims al quilowatt-hora, 30 cèntims al quilowatt-hora, són molts quartos.
On gastem on més energia es consumeix domèsticament, tradicionalment, és a l'hivern, i en especial al pic de l'hivern per les calefaccions, i a l'estiu al pic de l'estiu per l'aire condicionat.
Bueno, però
vale?
Després hi ha, quan coses com fotran... forns, cuines... Penso una cosa, que molta gent ha migrat a les vitroceràmiques d'inducció. No té cap sentit estar cremant gas a dintre de casa. Genera vapors que no són bons per respirar. No té sentit cremar gas. La cuina d'inducció és potser una de les millors tecnologies que tenim sobre la taula, però clar, si tu estàs mitja hora fotent el dinar gastant 2 kWh, doncs això és un quilowatt-hora, vol dir que per cada vegada que cuines el dinar al migdia, que és quan et pugen la tarifa, 30 cèntims al dia, 30 cèntims al dia, vol dir que és cada mes has d'agafar...
De totes maneres, saps el que està fent el govern? Està delay, o sigui, està retardant el moment de la gran clatellada, que passarà una mica desapercebuda perquè serà la primavera, que és quan no tenim ni aires acondicionats ni calefaccions, aquells dies que, que vés estar, tant de bo que fes així aquest temps tot l'any, vale? I aquell dia trauran les ajudes, trauran no sé què, trauran no sé quantos, i el primer dia que posis l'aire acondicionat fliparàs en colores.
Fliparàs en colors. Bueno, en aquest cas, jo per això ja us explicava, dic, ara estic esperant ara que abans de que em portin el sofà, que em portin les plaques fotovoltaiques noves, perquè he doblat la instal·lació.
Això que dius està molt bé, i aquest tema que hem tractat està genial, perquè lliga amb la primera proposta Mosegui, vale?
Per tant, això se'n diu un segue, eh? Sí, això és molt professional, això molt és molt professional.
Sembla que t'hagis llegit el guió, cosa que no passarà. anem a les propostes, perquè lliga molt i a més hem d'anar ja acabant. Vinga.
La Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, que per cert, la setmana passada les vam dir dos cops les propostes.
No vam, però així no vam... queda més, així queda sí, queda, més. Queda, queda, però d'entrada l'antiproposta, a veure com en Magma va fer la proposta de l'antiproposta del jugador del calamar. Vaya turra. Vaya rotllo de dir, oh, no
li dongueu ni un minut. No, per, i això no, que està de no. moda i que tothom... Però què li ha passat a la gent,
a mi em
traia
un problema. És quan, jo, quan el protagonista d'una pel·lícula o d'una sèrie, el protagonista o la protagonista, em sembla una
persona... No apunto ni al guió, ni sortirà enlloc, això, del calamar, de los cojones.
No, ni ho fiquis al guió, però...
Però què li passa al món, tio, que això... Com és possible que estigui com a destacada a Netflix? Què els està passant a les persones?
Jo crec que estan avorrits de tot.
Ja.
Estan avorrits de tot. A veure, també és el que passa una cosa, o sigui, al final les sèries al final acaben sent totes molt clòniques les unes de les altres. O sigui, imagina't quantes
jo em noto sèries, molt marciano, tio.
No, però sèries d'aquestes, per exemple, de detective i detectiva que estan solventant casos, sèries de 8 temporades, quantes hi han?
Ja, però sí,
mira, si és versemblant, Lucifer, Bones,
sí,
no sé
sí,
què.
Al final totes són acaba tot sí, igual, sí. Però bueno, totes... si estan ben portades, però mira, jo encara diria pitjor. O sigui, sèries famoses que a mi no em diuen res i que sobre les trobo un penyazo i penso, hostia, quina merda, La Casa de Papel. Flipando.
Ah, aquesta em va agradar.
Anava al carnaval tots vestidos con la mascarita.
Però aquesta em va agradar.
Pues a mi no.
Aquesta em va agradar.
A mi no.
Diré, aquesta em va agradar.
A mi no.
Aquesta em va agradar. Mira, jo te'n proposaré una que he vist, estan fent a Disney. Mm-hmm. Estan fent a Disney i que té una proposta que té el seu rotllo, vale? O sigui, és una d'aquestes de ciència-ficció clàssica de què passaria si, vale? I llavors aquesta és bàsicament què passaria si es moren tots els tios, es moren tots i només en queda un. I lo que passa al sèrie és no el que jo m'imaginava.
A veure, mira, tenim propostes.
A veure, la sèrie aquesta es diu Why the Last Man, està a Disney i hi han 4 capítols, i avui suposo que demà suposo que en surt una altra, però surt un cada dimecres, i escolta, la vaig mirar i escolta, és interessant, o sigui, és una sèrie aquesta de l'apocalipsis, on estan totes les ties soles i se'ls hi acaba el món, i llavors hi ha el problema que sí, doncs les plantes elèctriques, doncs que hi treballen amb una placa, hi treballaven 200 persones i hi ha 2 ties, i tens aquest tipus de coses, i tots els problemes que hi ha. Està ben portada.
Que sapigueu que aquestes coses que esteu donant a última hora no apareixeran en el guió ni
bueno,
en el,
jo ho explico pel podcast, home.
Doncs pues mira, igual que tu, és que crees, generes males costums en el món, generes, si tot lo malo se pega, Jordi Cat, proposta Mosegui d'última hora igual que fa el Marc. Anda i aneu a regar.
Igual que fa el Marc, sí, tot diu, nivells,
Diu Silk Road, una pel·lícula a Amazon Prime Video, història d'aquesta dark web. No l'he vista, ni em sona.
La vaig veure anunciada.
Pues li donarem un cop d'ull. Vale, a col·lació del que parlàvem abans del tema d'energia i consum, en Jordi ens recomana una entrevista a l'Alicia Valero. Jo no he llegit l'entrevista.
I qui és l'Alicia Valero?
És una noia que em sembla que és física o biotecnològica o alguna cosa d'aquestes, Diu... Ella diu... el titular de l'entrevista és "No trobar el que busquem a les botigues serà el pa de cada dia". I és interessant.
Mira, de veritat, o sigui... No, això per sèries de Netflix. O sigui, la teoria aquesta de l'apocalipsis... No.
Per què no tenen benzineres de lluny?
No, a veure... A Anglaterra no tenen
Alemanya...
benzina perquè són tontos.
Vale, doncs mira, un lloc que no són tan tontos. Per què els alemans estan fent anuncis a la tele ara aquest, per la gent gran d'aquest hivern, de coses que poden fer a casa si se'n va la llum o no tenen gas per escalfar-se?
Doncs, o sigui, no, no, o sigui, que
jo no dic, jo no dic que això passi, eh? T'estic dient, o sigui, el que està passant,
o sigui,
avui,
a veure,
dia.
Evidentment, o sigui, estem parlant del tema aquest. Una cosa és dir, a veure, has de tenir un tipus de resiliència i evidentment, o sigui, saber que ens podem quedar sense corrent a casa i hem de tindre una forma alternativa de calefacció és important, eh? O sigui, si vius en un pis, doncs, collons, tingues una bombona de butano i tingues una estufa allà aparcada sense fer-ho servir per si les mosques, o quan jo vaig d'allò, a casa tinc una llar de foc i tinc llenya d'allò i tinc una cisterna d'aigua guardada i poden haver-hi moments en el que els serveis de la civilització caiguin, però que no s'acaba el paper de vàter, collons.
Bé.
Que no s'acaba el paper de vàter. Una altra cosa és que dius, escolta, potser haurem de regular els nostres hàbits de consum, i segurament ara estan pujant de preu els cotxes de segona mà i la gasolina...
Està pujant de preu tot, Marc.
Està pujant de preu... O sigui, però d'aquí al titular aquest, a dir, és que se nos acaba todo... I el mundo,
no, el titular
que
no diu això,
com...
diu, no, home, no, no trobar allò que busquem a les botigues serà el pa de cada dia. Això és el titular. Vale?
Bueno.
Bueno,
ja,
en tot
però
cas,
el titular, que... o sigui, no he llegit tota l'entrevista, però el titular és que ja estic llegint moltes coses de que és que s'acaba el món, i no s'acaba el món, i si no d'aquí 5 anys ho busquem, es va acabar,
no,
el món,
estic,
el 2021.
Jo estic d'acord amb tu que el món no s'acaba, però sí que és veritat que fins ara no hi havia una consciència clara d'estar en un món finit, vale? De recursos finits, i que això ens ha de replantejar molts hàbits i hem de tornar
hi ha projectes, que tinc, perdona, el doctorat en sostenibilitat,
sí, però deixa'm tinc que tens tota la raó, però deixa'm que acabi dos arguments. Mira, una campanya molt important que és el dret a reparar, per exemple, vale?
Correcte.
Això que s'havia perdut absolutament, perquè només fèiem que tot era tan econòmic que no, hòstia, se'm peta el mòbil, compro un altre, tio, total, són 200 pavos, no sé què, això són 30 pavos, una funda són 10 euros, sí, poso aquest exemple, vale? Jo crec que això ja no, ja, o sigui, aquest món de la superabundància i tot barato ja no tornarà igual com l'hem conegut nosaltres. I a més, és bo que no torni, no. És bo que ens pensem com aprofitem les coses,
no,
com reciclem
cosa,
les coses...
O sigui, és que el problema està, no és que no hi hagi un moment... O sigui, el problema és que és el problema no és que hi haguessin coses molt barates, és que aquestes coses mai van ser barates. Mai van ser barates. El que passa que hi ha certes coses que tenen unes externalitats que no s'havien incorporat mai en el preu de les coses. O sigui, si tu, per exemple, et compres una tele i en el preu de la tele no està el reciclar o portar a reutilitzar la teva tele anterior, doncs et compraràs una tele de 300 pavos o una de 400 pavos i l'altra la deixaràs tirada a les escombraries. En el moment que algú diu, no, és que si vostè s'està comprant una tele, la tele que vostè es va comprar fa 5 anys, què n'ha fet d'aquesta tele? On està? L'ha tirat? No sé què... Les coses s'han d'allò.
Mira,
o sigui,
LG,
les botelles de plàstic,
oferta, quan, LG, quan... 55 pulgades, último color rosetuna, ben aparcato, vale? 750 euros. Vale.
Vale.
Em porta vostè la tele anterior? No, no se la porto. Té un justificant si l'ha pogut vendre o donar?
Exacte.
O no sé què? No, no té un justificant. Vale. 8.900 euros.
Bueno, o a vegades no cal que sigui això. De vegades una cosa tan senzilla com, a veure, mira, amb una sèrie que a mi m'ha agradat, perquè no és igual que totes, que és la sèrie Ragnarok, que és una sèrie d'aquestes de déus vikingos, posa en noruec, i te la mires en noruec.
A veure, què està passant avui la gent? Què passa amb les sèries de vikingos? Per què les persones en aquesta generació estan posant-li nom vikingos als nens? Prou d'això! Prou.
A mi la meva dona no em va deixar posar-li, no em va arribar a deixar posar Conan el nano. I,
és que conec ja, conec ja a dos, i... com es diuen això?
Tors?
No, Tor no. Tinc, a veure si el... Bjorn. Conec dos Bjorns. Però a veure, aquí la gent es diu Joel o
però aquests,
es diu Pau.
Aquests eren uns fans del tennis, del Bjorn Borg, home, aquest era el que jugava
però
amb...
Però el Bjorn era un nom vikingo, que no saben, les tietes no saben ni escriure ni pronunciar-lo.
Sí,
però
era, un dels fills era un dels
Locus.
Fills del Ragnar, home, sí. Bueno, però, a veure, deixa d'estar. En aquella sèrie, una de les escenes interessants, és a dir, un dels nanos diu, escolta, la mama diu, avui no tenim carn, i superem verdures però no tenim peles per comprar carn. I el nano agafa tot de bosses, tot de botelles de plàstic i se'n va en el mateix diner on venen les hamburgueses i li paguen botelles de plàstic. Les botelles de plàstic aquestes, quan tu compraves una botella de vidre, el vidre valia una miqueta de diners i si tu tornaves al casco, doncs era més barat. Això ho hem eliminat. Llavors, una cosa sí, a dir, sí. Haurem d'incorporar els costos d'externalitats a dintre del preu de les coses i haurem de repensar quines coses comprem i com consumim.
Ma mare,
d'acord, haurem de ser més responsables, però això no vol dir que s'acabaran les
jo
coses.
Jo tinc una edat, ja, però jo recordo que ma mare m'obligava de petit a determinats cascos, en vasos, de Coca-Cola,
sí, sí, en deia els cascos, però sí,
no sé què.
Havia una
deixalleria al barri que estava al costat de casa, estava girant, tombant al carrer, vale? I ja no era pels diners. O sigui, la meva setmanada incorporava la setmanada més un extra que era que jo agafés tot allò i ho portés a la deixalleria.
I, el que
I els diners que em donava me'ls quedava jo.
Era, vale? La teva setmanada. Perfecte.
No, era un extra de la setmanada.
Era un extra de la setmanada, però tu anaves al supermercat i si portaves les botelles buides, doncs valia, doncs et descomptaven, doncs, les 10 pessetes o les 15 pessetes que valia.
Aquests laboratoris xinesos que han inventat el coronavirus, el Covid, no poden inventar un Covid-2 que afecti a la gent que se'n va fer botellón en els polígons i tira les bosses de McDonald's i les llaunes de Monster i de cervesa a terra? Per favor, vale?
Jo saps favor. Què és el que faria? Saps què és el que faria? Els hi dones a tots que van a fer el botellón, els hi dones una estelada i jo se'ls hi encomana allò del ni un paper terra i ja està.
Ja està.
Què et sembla?
Bueno, igual si porten l'estelada, igual aleshores la policia per fi entraria i ja no faria potser, més botellots.
Llavors els hi fotria, llavors la policia ja, entraria a saco. Sí, sí. La policia bueno, entraria a saco.
Mira,
sí,
seguim amb les propostes, que hi ha 4 o 5 més i jo necessito acabar el programa. Hi ha una que t'interessa molt, tio. T'interessa molt, mira. L'Andreu Guinart, guitarres de Lego. Guitarres ja, Fender i Stratocasters de Lego.
Sí, però a veure, aquestes el que acostumen a fer la gent és que agafen qualsevol cosa, jo que sé, peces de Lego o jo que sé, colors d'aquests de Faber-Castell i posats un al costat de l'altre, o cigarretes o monedes, el que sigui, llavors fas un bloc, aquest bloc l'omples d'epoxi, d'allò d'araldit, lo de l'araldit de tota la vida, i poses resina epoxi i a partir d'aquí ho fiques doncs, amb la fresadora o amb una llima o amb una màquina CNC, ho agafes, ho talles i li dones forma de guitarra. I acostumen a sortir coses molt, molt interessants.
Molt xules.
Sí, no? Sortir coses molt xules. El que passa,
les
ja
fotos
són
divertides.
Ja vaig veure un que el que volia era fer una guitarra de Lego que realment la poguessis desmuntar i tornar a muntar i no quedava tot ajustat. És Lego però amb epoxi. Amb epoxi, no... Vale, que sí, mira, que queden coses molt xules, que dona per uns vídeos i, oh, que guai, que no sé què, així està xuli.
Vale, vinga, que queden 3. El Cinerbof ens parla d'un podcast que es diu Seldon Crisis, vale? És en llengua anglesa, està narrat per en Joel McKinnon, i el podcast diu està molt bé, val molt la pena, té una molt bona producció, la música és original, i el logo està fet per l'artista que ha fet la majoria de portades dels 7 llibres de la Fundació. Explica detalls interessants que poden passar per alt en una primera lectura. En fa comentaris i presenta en plan audiollibre els diàlegs més importants. Si voleu llegir La Fundació, teniu aquest podcast com a company de viatge, ja que fa un episodi per capítol del llibre. En Joel és també autor de ciència-ficció, membre de la Mars Society, i està a Twitter i està a YouTube. Vale? Molt interessant això que ens ha dit el Ciner, pels bojos de la ciència-ficció. El Guillem ens parla d'un altre podcast, aquest clar, també és en anglès, diu, mira, pels successos de les dades i les estadístiques, com es fan, com es generen, com es manipulen, un nou podcast en anglès que es diu Margins of Error. Vale? Uh-huh. I tanco en Sergi, que suposo que això anava per mi, perquè diu guinyo guinyo, vale? Diu, pels que ara us passeu al sistema de les finestres, ja no, Sergi, guinyo guinyo, aquest projecte open source reemplaça l'explorador de fitxers de Windows i incorpora pestanyes, que fins ara l'explorer de Windows no tenia pestanyes. Molt bé, molt bé, guinyo, guinyo, doncs no caldrà, continuaré utilitzant el meu Explorer el meu Finder de Mac, que té pestanyes, i així no hauré d'anar.
Hòstia, escolta una cosa, t'ho juro, Tomàs, que no havia obert mai una segona pestanya al Finder. Ho he fet ara de fer com en té, dic, hòstia, sí, té pestanyes.
Saps per què no faig servir jo les pestanyes? perquè em resulta amb el trackpad molt incòmode arrossegar un arxiu d'una pestanya a l'altra. I per tant,
jo treballo amb diverses finestres i em quedo tan plan.
Però clar, per treballar amb diverses finestres i no treballar amb pestanyes, que necessites pantallaco fora. Vale? Si ho tens connectat a una pantalla externa, t'és molt més fàcil moure't entre finestres. Tu no, eh? Tu
bueno, fas jo amb la de 16 pulsades... Bueno,
perquè tu tens un MacBook Pro de 16, perquè vamos, tu ets un senyor privilegiat, però els que tenim un MacBook Pro de 13, doncs pues no...
Bueno,
no
ha de durar com a mínim 3 o 4 anys més, eh? O sigui, el que em dedico és a comprar el MacBook Pro gros i ha de durar 6 anys. O sigui, aquest ara ja li queden 3, bueno, entre 3 i 4
anys. Saps què és el millor de fer mossegar la poma durant 15 anys?
Moltes coses, tio.
Que amb 4 propostes i 3 línies de guió fas un programa d'hora i mitja. Brutal, brutal. Us ho juro, algun dia publicarem només el guió estricte, vale? Que posa XXXX en l'espai on hi ha el nou mecenes.
Tomàs, estàs tirant cap al que jo t'havia dit sempre d'anar sense guió. I et recordo que jo havia dit de fer-ho així perquè jo era incapaç en aquell moment de seguir el guió. Ara no, ara ja tinc... Ara ja els llegeixo el conte i els hi faig traducció simultània. Llegeixo el conte en castellà i els hi locuto en català. I els hi poso veus i músiques i de tot.
Bueno, deixa'm per acabar. Mira, avui calent d'una manera una mica més diferent de lo normal. Vaig a fer 3 coses. Una, saludar els seguidors que ens seguien directe a Twitch. Gràcies. Hola. No és fàcil. Comencem, normalment ho fem els dimarts, però comencem sempre una hora diferent i tal, i allà esteu allà fidels. Per cert, cada setmana guanyem 3, 4, 5 nous followers.
Imagina't.
A Twitch.
Quants hem tingut avui?
Avui hem tingut... Ha hagut un moment que he mirat i he vist com unes 15 persones en directe, vale? Que no és molt, però per no anunciar-ho ni dir-ho mai...
Ei, escolta, que són els nostres i ens els estimem.
Són els nostres 15. Exacte. Us estimem molt fort. Sí, bueno, i dos salutacions més. Salutacions a tots aquells oients que encara ens escolteu via ràdio, perquè hi ha emissores que ens remeten, doncs a tots vosaltres una abraçada molt forta i molt de carinyo, i òbviament a tots els mosseguis que rere setmana sou més passats i incansables que nosaltres mateixos. Espereu la dosi de mossega la poma sense guió.
Vinga, fins la setmana que ve.
Molt bé, guapos, adeu-siau.